Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Fa uns dies vam anar de calçotada amb en Pep Velasco i el Xavi Cartanyà als Figaflowers i el resultat va ser aquest.
Molt bé, va.
Vinga,
Calçotada és el segon disc que ha acabat de sortir de les graelles dels ballencs Figaflowers. 20 cançons, que són doncs, això, una barreja de molts estils urbans en un àlbum que serà, n'estem segurs, la banda sonora oficial de les calçotades d'aquesta temporada. I que avui, aquí al Fabricació, assaborirem mentre gaudim de què? Doncs això, d'una bona calçotada, ple barri de Sants, a la taverna La Bauxa. Què tal, Pep Velasco, Xavi Cartanyà, Figaflowers, com esteu?
Bones.
Molt bé.
Molt bé.
Bona tarda. M'emociono, em poso a cridar. Menjo, no puc parar. Vosaltres esteu a favor d'això de les calçotades urbanes, com aquesta o què?
Bueno, és una manera d'expandir el mercat, no? També és, sí, el nostre disc és això, no? Aproximar tota la gent, o sigui, que entri en el nostre món, llavors.
Tampoc és una experiència que tinguem, o sigui, no estem acostumats als restaurants, però està, si ho fan amb bon gust i perfecte, doncs... Doncs bé.
Endavant, no?
Claro.
Doncs va, endavant o no? Us ve de gust, ara?
Sí, sempre... fotem, claro.
Sí? Va, qui no s'anima el primer?
La catació, no?
Vinga, va. I vosaltres ja ens direu
però
el què.
Però és etiqueta o no, aquest calçot?
Què vol dir això? A veure, explica'ns-ho. Què vol dir això? Que sigui d'etiqueta, sí?
Són d'etiqueta blava de
sí. Camp. A veure, perquè, clar, aprofitem que vosaltres sou dos ballens il·lustres.
Epa, joder, nen.
Sí.
Quines són les normes bàsiques dels calçots? A veure, d'entrada, o sigui, jo crec que la primera norma és sense guants, no? Bé, dir, això és bàsic,
sí,
no?
Sí, normalment... A veure, també, que aquí és on està la diferència entre anar a un restaurant o fer-t'ho, muntar-te dur la història.
Sí.
Merci.
Gràcies,
és
Carles.
És que canviaré, vale, ja que m'estan gravant.
I aquest no he pogut, tampoc. No.
Clar, tu una calçotada vas preparat, rotllo amb roba que pots embrutar, que saps que agafarà olor de foc, tal, sí. De fum... T'és igual embrutar-te, tal... Clar, si estàs a un restaurant, doncs vols mantenir una mica la presència, no?
Sí.
El mateix que amb el porró, no és una mica, no? Doncs...
Que has d'anar com amb el pitet, no? Una mica... No? Et refereixes a això?
Sí, exacte. Que el tema guants i pitet i tal... Bueno, el pitet... De fet, l'altre dia em va sortir un documental dels 60 i pico.
Sí. Què tal? Mira, ara te l'acabes de... Tu, Xavi, estàs a punt, no?, de fer bueno, aquest primer...
Realment estava enganxada aquesta pell,
eh? I això és habitual o no? Vull dir, és més fàcil, no?, que et surti, no? Ah, perquè està fred, diu el Carles, que és l'especialista.
Està bé, la salsa està molt bona, eh?
Salsa bona, eh? Què és més important? Va, vosaltres ens ho podeu dir, la salsa o el calçot?
A veure, és molt important que la salsa sigui molt bona, però, clar, un bon calçot doncs, és el que, no?, que sigui dolcet i tal... Que tampoc som uns aquí uns experts.
Però especialistes, no?
Claro, som...
Heu fet aquest disc amb la calçotada, però vosaltres sou de Valls de tota la vida. De fet, vau estar a la gran festa de la calçotada de Valls, no?
Sí, vam estar aquest diumenge.
Vam aprendre una miqueta més dels calçots, més a nivell de quan el compres cru.
Sí.
Certes característiques que et diuen com si seran bons o no.
Hosti, però ens ho podeu dir això? I què us van dir? Si hi ha
bueno, tall breu. El gruix que tingui...
Sí.
Que, clar, ha de ser un bon gruix, perquè si són massa gruixuts vol dir que no s'han calçat bé i quan el fotis al foc doncs es farà menys o trigarà més a coure's, no?
Depèn la quantitat, no? Que a vegades es veu com que té molt de blanc, pot estar sí. Fixar si és blanc
o, blanc
o és blanc-verd. Llavors, si hi ha molt de blanc-verd, malament, perquè és com a àcid, més cru.
El Pep s'anima, eh?
Més com que té més filaments.
Sí, no estan... sí. Llavors, també, bueno, altres coses de les arrels. Ens van ensenyar com semblaven més fresques,
sí.
Uniformitats i tal. Bueno.
Bueno, déu-n'hi-do el que sabeu, vull dir, està bé això?
Sí.
Va, parlem una mica del vostre disc, que porta per títol la calçotada, aquí una mica l'excusa avui.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, nana de na.
Sí. Són aquestes 20 cançons que, de fet, és poc usual, no?, que hi hagi 20 cançons en un disc.
Sí, sí.
Vull dir, ja per començar, no? És fins i tot ambiciós, no? Com sí. Ho heu... Per què ho heu decidit, no?, fer-ho d'aquesta manera?
No ho vam decidir. Bueno, òbviament, en un moment has de prendre una decisió, però és fruit del treball de tot l'any passat. Arribem al novembre, desembre,
Gràcies, Carles.
I...
T'ha portat tovalloletes, important, sí, també, no? Pel sí, pit calçotada.
Sí, sí. Arribem al novembre-desembre i tenim això com 18, 19 maquetes que considerem que entren al concepte, que són coherents. I... Vull dir, pues anem arrodonint, fem 20 i ja està.
Però clar, són 20 cançons que el que tenen els Figaflowers és que són molts estils, no? A partir d'aquest estil urbà hi ha pop, hi ha reggaeton, hi ha rap, hi ha rumba, hi ha techno, fins i tot hi ha aquests sons, aquesta música mexicana.
Sí.
Però el que tenen els Figaflowers, i ens podeu dir vosaltres mateixos, és que són estils diferents, però sempre se'ls reconeix, no? Aquest segell Figaflowers. Això passa perquè, d'alguna manera, també és perquè composeu, o la manera de crear la música és sempre la mateixa, tot i crear estils diferents?
Bueno, és que és difícil entendre quins elements et fan com ser característic, i llavors és més el pas del temps i de la rebuda de la gent, i que la gent vagi com traçant, doncs, aquest tòpic, no? el que constitueix que sigui marcar Figaflowers.
Òbviament, hi ha molts elements, sobretot a nivell de veu, de timbre, o com de maneres de fer les construccions, no? De les frases, de pronúncia, que o sigui, jo crec que això ajuda a que sigui reconeixible. Però més enllà d'això...
També és, clar, la manera que tenim de fer la música sempre ha sigut aquesta com d'investigació, com de passar-nos-ho bé creant, i mai hem tingut un estil fonamental, o sigui, no som una banda de rock, perquè l'exemple clàssic, no? I clar, el no tenir una limitació ni estilística ni sonora, perquè treballem amb producció musical a un ordinador, amb sample, o sigui, samplejant tipus de sons, i llavors pots fer l'estil que... Bueno, pots aconseguir fer molts estils musicals diferents, i una mica escoltem tots aquests estils i els anem aprenent a reproduir. Sí que, per exemple, doncs, el que és més acústic, alguns els teníem més per la mà, com la rumba, però, per exemple, a l'hora de fer un corregut ajagut, un corrido mexicano... Això acabarà com el Rosari, crec que m'enamora... Doncs hi va haver aquesta feina d'entendre la sonoritat, com trobar la manera de sonar més pròxim, haver-nos de reunir amb músics perquè composessin béns, coses així. També hem fet una salsa, la mateixa història, haver-nos de reunir amb músics. I això és una feina que hem fet, doncs, en aquest moment on ja hem traçat una mica un caminet, i ara publiquem aquest àlbum que resumeix la feina que portem fent tots aquests anys de naixement del grup. I hem fet una calçotada perquè, com som de Valls, doncs hem dit, anem a convidar tothom a la nostra música a través d'una calçotada, que és una festa que ens toca de molt a prop de tota la vida. Tampoc és que siguem uns experts en calçotades, simplement és com algú quotidià del nostre dia a dia, i una gran excusa per celebrar i per reunir la gent, no? Doncs de la mateixa manera.
Clar, ja era una excusa quan estudiàvem i tal, aquí a Barcelona, era l'excusa perfecta per convidar a la gent d'aquí, a la gent de fora, de Baix, a venir a Baix, pues, és l'excusa també per convidar la gent a venir a la nostra música i endinsar-se al nostre món.
Clar, perquè, o sigui, les calçotades és això, no?, que acostumen a allargar-se. Hi ha moments de tot, hi ha moments d'eufòria, hi ha moments també de petites confessions. No sé si el disc també és un reflex, no?, de totes aquestes emocions i tot el que passa amb una calçotada.
No és voluntari, en el sentit que no hem traçat una narració de què passa durant una calçotada, però sí que hem pogut cedir del que és l'ambient més festiu, també molt lligat al nostre so, o directament, doncs, perquè penses una calçotada és una festa, sinó ens hem donat l'espai d'altres tipus de temàtiques o sonoritats que aboquen més a això, no? Una profunditat o un sentiment més de sinceritat, i ens adonem que són fases o moments que es donen a una sobretaula o a un dinar, no? I té més sentit en això que... Bueno, això que sonorament ens encaixava perquè també estem en un àlbum i et dona peu a treballar coses que saps que no funcionaran potser per ràdio, per moure's, però bueno, formen part també d'un músic, no?, d'un artista, doncs, poder treballar i investigar aquestes coses. I ara és un moment on ens podem permetre el luxe, i t'ho lligo quan deies lo d'un disco llarg, perquè no és fàcil avui en dia treure un disco, perquè la gent no consumeix la música amb els discos, sinó amb els singles. I clar, hem tret un àlbum en un moment on tenim més els focus esperant a veure què passava amb nosaltres, sí. I ens hem permès el luxe, perquè també és una resposta molt arriscada treure un àlbum tan llarg, sí, sí.
Perquè vosaltres, ara, fent una mica la comparativa en el fet ara que estem, no?, amb aquests calçots, com ho esteu digerint, no?, tot el que heu viscut, perquè, clar, apareixeu el 2020 i de cop i volta, no?, si no m'equivoco, Xavi, el primer disc el vau enregistrar dins d'un armari. Ostres, és que, com ho esteu digerint, no?, tot això.
Aquest l'hem enregistrat 80%, no dintre l'armari, però en la mateixa habitació on...
Sí. On va passar el primer disc, no?
Clar, però ara tractat acústicament...
Sí, llavors, com l'estem digerint?
Clar, bueno, perquè és el que dèieu, és aquesta pressió, no? No sé si fins a quin punt l'heu sentit.
La vas sentint dia a dia, no ets conscient de que et vingui. O sigui, la vas digerint dia a dia, allò, tipus, com una vaca, no?, que et digereix lent. Però, bueno, a vegades és això, que quan et pares a reflexionar, ets conscient de... És de l'afortunat que ets, que afortunat tampoc vol dir sort només, no? Perquè, o sigui, també entenem que des d'un sentit meritocràtic pues hem anat currant aquests anys. Pues això, a vegades durant el dia a dia agafes el pilot automàtic i sovint pues no disfrutes, saps? I és una cosa que estem intentant ara també disfrutar d'aquest moment.
No, també, sí. Xavier, intentar una mica doncs aquests moments que dèieu, no?, de saber, ostres, ser conscients i viure potser més també el present, no?, que després us digui, uau, tot el que ha passat i ha passat així de ràpid. No sé si teniu aquesta sensació, Pep.
És que no tenim la sensació de que sigui ràpid, però és com no para. O sigui, vam començar i entre una cosa i l'altra no hem parat. Llavors estem com tot el dia amb això al cap i ens manté ocupats constantment.
Llavors... 24 hores, entenc que al vostre cap hi ha música 24 hores, no?
Entenc que en algun moment no, però és clar, complicat. Clar. És
complicat. O sigui, ha arribat a aquest punt de sentir-se sobresaturat i... Però bueno, és que és el ritme que t'exigeix el món, o sigui, has d'estar allà, has d'estar al pie del cañón, no?, que es diu, i bueno, i és el que... Per això és que vivim a la inèrcia, o sigui, estem dins de la inèrcia de que si funciona alguna cosa vas darrere i la segueixes i seguim... Pues això, continuant amb lo nostre, cada vegada intentant ser més professionals, superar el que havíem fet en un sentit de fer-ho millor i aprendre els errors i sobre la marxa. Clar, llavors no és una cosa que passa de la noche a la mañana, que et despertes i tenies un tema al YouTube i s'ha fet viral, sinó que en el nostre cas és una cosa com més de anar construint, anar publicant...
Sí, de 2 anys, 3 anys.
Anar fent concerts. Els concerts també és una cosa que ajuda molt a donar-te a conèixer, i vas guanyant gent que, hòstia, no sabia qui éreu, estàveu al meu poble, i mira, i ara us segueixo.
Clar, sí, perquè sí. Això és important, jo crec, Pep, el que has dit, perquè per vosaltres, les festes majors, vull dir, és que jo he anat a gairebé totes, no? El fet... gairebé totes. Però el fet d'haver estat allà amb el públic, Figaflaus, seu festa, fins a quin punt, no?, li poseu aquest valor pel que fa al vostre creixement, no?, com a grup. Vull dir, bueno, aquesta festa que també va acompanyada i lligada també amb aquest disc, sí, la calçotada, no?, sempre al voltant de gent.
És un element més... No sabem si el més important o no, però, òbviament, quan tu estàs en un circuit de festes majors en el qual la gent no paga, va gratis, pues és un aparador, saps? És un aparador per mostrar el teu producte i realment arribar a seduir la gent. Llavors, sí, és important, ha sigut important pel creixement del nostre grup.
Sí, per mi és imprescindible, o sigui... També el mecanisme de festa major té el component que el públic... no et coneix, no paguen una entrada per venir-te a veure, sinó estan de festa al seu poble o tal festivitat, llavors tu tens la feina d'oferir festa, de fer festa i seduir aquesta gent que no et sap qui ets i estàs aquí, bueno, estàs allà dalt i a veure què fas. Clar, llavors, això comporta una manera de fer la música i de treballar el directe, que per nosaltres ha sigut primordial, i té aquesta recompensa, sentim com sí, bueno, d'això, de sentir-nos agraïts de que la gent s'ha sorprès molt i li hem agradat en el nostre espectacle en directe, i llavors hem anat doncs acollint, o sigui, la gent ha anat acostant-se a nosaltres.
A la calçotada calçotada, el vostre segon disc. Heu convidat a la Muixca, heu convidat a Lluís Gavaldà, heu convidat a l'Albert Mingou, a en Pol Bordes de Compte, i és que una calçotada es pot dir que sense uns bons convidats és com un calçot sense la seva salsa romesco, no?
Com
han estat aquestes col·laboracions?
En una calçotada, no? És l'element més important, no? La companyia. Llavors entenem nosaltres, la nostra companyia seria primer de tot la gent que ens escolta i sap qui ens acompanya cada dia, però no podien faltar aquests convidats especials que són tots aquests que has dit.
I a més és com que a nosaltres ens agrada col·laborar a partir de tenir una cançó on veiem que s'enriqueix i s'arrodoneix gràcies a la col·laboració. I en aquest cas, doncs, sempre hem treballat, perquè són artistes molt diferents, i hem treballat doncs en base a això i, bueno, orgullosos de poder treballar amb Lluís Gavaldà, amb la Muixca, supercontents, perquè tot o sigui, si te n'adones, com cada col·labo aporta molt a la cançó, sí. I arrodoneix que aquell estil sigui així.
No pots canviar, o sigui, de cançó entre artistes, o sigui, no podries ficar el Gavaldà a Diable.
Que aglutini a tants estils diferents, això només ho fet vosaltres, no? En aquest sentit.
Sí, bueno, no sabem. És que també és una tendència global que sentim, no? No ens sentim tampoc pioners ni avantguardistes, saps? És com una cosa de... Nosaltres estem... Crec que som fills del nostre temps, senzillament. No estem... La Pau Gang en el seu dia sí que estava avançada. I ningú la va entendre, i a més era uns codis i un moment de la música on allò era super underground. I la manera de fer música segueix en aquesta... però s'ha obert, s'ha fet gran i ara estem en el mainstream i en la... No? I en lo popular, en el pop. Per això sempre diem que fem música pop i no estem fent...
El Xavi riu, eh?
Underground. Ah.
Quan has dit la música pop, no?
No, sí. No, estava fixant amb l'ambient. Ah. Sí, sí.
Ens ho pots explicar, aquí hi ha entrades i sortides. Sí. Recordem que estem avui de calçotada amb els Figaflowers amb... L'altra pregunta que també ens hem fet sempre a tots és per què, no? Per què creieu vosaltres que heu arribat a connectar sobretot les vostres cançons amb la gent més jove? Perquè, ostres, que no s'acabi mossego extraterrestres... S'han convertit en himnes que ja no d'una generació, és que ja no és amb els més joves, sinó també de diverses generacions, no? Això us hi heu parat a pensar?
Bueno,
o és una mica, Xavi, que us deixeu portar també per la...
Jo crec que hi ha... m'atreviria a dir tres motius principals. Nivell estilístic de so, que seria, bueno, que estem acostant-nos a un so que fa 5 anys, 4 anys no es feia tant aquí a Catalunya, però que és un so típic a les llistes globals. Això fa que sigui un so familiar per gent que potser no escoltava música en català. Després, un altre element serien lletres, que parlem normalment des de l'experiència, intentem això, que la gent es pugui sentir identificada. I el tercer motiu, que se m'ha anat del cap, però era bastant important...
Aquesta connexió, no?, amb tantes generacions.
No, o sigui... Bueno, no, llavors ja és un fet més de... que no controlem nosaltres, però que han vist algú, no? com a artistes a nosaltres, com a personatge, pues, han vist algú que ha fet que, pues, que potser connectessin més amb nosaltres que amb algú altre.
Grups, sí. No? Clar, vosaltres ho dèiem abans, us vau donar a conèixer el 2020, des que vau començar, algunes veus van criticar el fet de que, ara que parlaves de les lletres, no? El fet que féssiu servir aquests castellanismes...
Parlen en plata, és una diada.
Vosaltres ara traieu aquest nou disc, continueu, no?, amb les mateixes, amb el mateix estil.
No, abans no progressem adequadament,
no? Mira, nosaltres tenim el Virgili, això seria interessant també comentar-li, però com cal mirar, diguéssim, el català de les vostres lletres? Això us ho heu pensat? O sigui, aquestes crítiques que heu rebut, com les accepteu vosaltres i com les digeriu també?
És un català de sobretaula, saps? Un català de calçotada.
Sí, bueno, és que és un fenomen generacional, però que s'ha lligat més al tipus de sonoritat, com també per el fenomen, no, de lo jove, lo nou, com si estigués trencant. Però, bueno, Pau Riba ja deia que ell volia destruir el català, per exemple, amb la seva música. Llavors, bueno, nosaltres, sense aquesta intenció, senzillament el que fem és fer música en català i, de la mateixa manera que... si tu en un examen doncs, hauràs d'escriure bé, doncs en una cançó estàs transmetent una emoció d'una manera oral, més fluida, més orgànica, en el sentit de tal com raja, que la manera d'expressar-se és aquesta. I per nosaltres sempre diem que no estem fent literatura, i això doncs condiciona bastant el fet de que la música li has de donar més importància a l'oral que no a l'escrit. No sé, són maneres que tenim d'afrontar la problemàtica. Que això comporta que tu facis una anàlisi de que el català s'està empobrint, tal, no sé què.
Bueno, segurament s'està empobrint, però si les nostres lletres són així és perquè es parla així. Si es parla malament...
Que, pues... tampoc és defensar, no, es parla així. No, és simplement, bueno, estem treballant de la manera que... A veure, s'ha ficat bueno, doncs pues és el mateix. Doncs s'ha ficat bueno... I en el nostre cas no hi ha cap tincar, vull dir que em semblaria pitjor un tincar, que el bueno funciona, no?
És aquesta, podria dir que forma part de lo quotidià, no? Com sí, aquell llenguatge quotidià.
D'aquesta manera que hi ha, jo què sé, el valencià també... Hi ha moltes paraules acceptades dins del valencià que es podrien dir barbarismes, històries d'aquestes. No ens hi fiquem, no hi ha una correcció, és simplement la... aquesta quotidianitat. I un altre exemple que m'agrada molt és Plats Bruts, o sigui, és una sèrie que va ser molt criticada pel mateix, però ells justament com a sitcom estaven transmetien aquesta quotidianitat i aquesta proximitat a les vides a través del llenguatge justament, no? Mm-hmm. Perquè parlaven malament, anem a dir, no?
Sí que és veritat que aquesta nova fornada que abans hem parlat, que també doncs, col·labora amb vosaltres amb aquest nou disc, la calçotada, són la Muixca, la Julieta també heu col·laborat sí. molt amb ella, els tiets... Clar, jo no sé, ha estat molt important el fet d'ajudar-vos entre vosaltres perquè es consolidés aquest nou tipus de sonoritat, no? Xavi o Pep, ara, que parlàveu abans, una nova manera també de fer les coses, o també ha estat imprescindible perquè tothom pogués arrencar també el seu projecte.
Sí, o sigui, aquestes col·laboracions que han fet entre artistes d'una mateixa generació que compartim espai i temps, òbviament són molt importants per consolidar una escena. Al final, qualsevol, o sigui, nosaltres o qualsevol, si haguessin estat sols, segurament no, o sigui, no s'hagués arribat a entendre tant com si ens mostrem al mercat, entre cometes, a la indústria, pues, com un bloc que ve a fer les coses una mica diferents.
Sí, és això. Es va generar una escena i va generar aquesta efervescència de que començaven a sortir artistes col·laborant entre nosaltres, rebia un públic i, clar, que sortissin tantes cançons alhora, generés tant un públic compartit, doncs això va ajudar a que existíssim i a que creixéssim tots. Uh-huh. Sí, sí.
Com porteu, ara que dèieu, aquest camí de l'exposició, no? que en els últims mesos suposo que haureu notat encara sí. molt més, no? També fins i tot aquesta entrada a la indústria musical i aprendre a sobreviure en aquesta indústria sí, musical. Sí, sí, sí. Com ho esteu portant?
Bueno, té coses dolentes i difícils, i altres doncs, que si trobes les maneres et beneficien i estan guai. Llavors, és complicat i ho portem...
Jo diferenciaria el que has dit d'exposició amb el fet d'indústria.
Sí,
el fet d'indústria, pues, n'érem més o menys conscients des de l'inici, no? Com va la cosa i ja està, i aprens com en qualsevol feina. Però bueno, l'exposició pues, et va arribant, no? Quan te vas fent famós i, bueno, a vegades hi ha coses tipus, jo què sé, típic de Twitter, tal, que no són agradables. Depèn del dia que tinguis, s'accepten millor o pitjor. Te'ls prens millor o pitjor, però bueno...
Sí, és això, cada cop més exposició, que això... O sigui, anem a parlar, o sigui, és el tema de la fama, no? La fama, bueno... Doncs és primer que és conseqüència de que tu estàs tot el rato exposant-te públicament. Llavors és positiu entendre que, hòstia, m'estan reconeixent, estan agraint, estan rebent guai. Llavors això és superbonic, però alhora doncs, té tot aquest costat de que, bueno, de que és exposar-te i no cada dia tens ganes, no? Però bueno, és part de la feina, llavors va lligat, sí, sí.
Per cert, 6 d'abril, la presentació del disc a la Mirona de Sal. Com ens hem d'imaginar aquest directe? Perquè suposo que...
Queden poques entrades.
Ep, important això.
Sí, sí, queden poquetes, poquetes.
O sigui que queden entrades, això ja és una, no?
Sí,
una notícia.
Fem el mateix bolo el 20 d'abril a l'Apolo,
sí?
Però ja és impossible.
Per tant, com ens hem d'imaginar aquest nou directe? Hi ha presentació del disc sencer. Haurem d'anar amb pitet, la gent? Com haurà de viure el directe dels Figaflowers amb aquesta calçotada?
Doncs bastant ambiciós. Estem intentant que la gent que vingui a les sales vegi una cara nostra, doncs això, amb molta parafernàlia i amb molta de desplegue de mitjans. I intentarem currar-nos-ho molt, sí, fer bon show.
Sí, no podem avançar detalls concrets, però...
També que són com a coses tècniques...
No, o sigui, estem preparant alhora el bolo, que serà el que girarem tot l'estiu.
Va.
Que estem començant a preparar ara, que serà diferent de l'any passat, hi haurà segurament més música en directe, perquè entenem que en aquest disc hi ha més elements orgànics i sí, li vindrà bé que tingui més música. I alhora també estem preparant la versió premium, que seria dels dos concerts de presentació,
sí.
Un dels quals el 6 d'abril a les trenes, i aquí sí que volem anar molt a lo grande.
Molt a lo grande, sí. I això es pot explicar?
És, però bueno, moltes ganes de fer coses i anem amb tot.
Bueno, què tal els calçots? Que hem dit que bé, Carles, per cert... Bueno, és que ve aquí ara el Carles, que és el propietari de la Bauxa. Fantàstics els calçots, no, nois? O què?
Sí,
voleu?
Sí.
Ara,
jo què? Discrepo avui perquè ens havia fet una mica... M'havíeu dit que veníeu...
Més aviat.
No, els hem fet una mica aviat, aleshores freds. Has d'haver una mica...
Sí.
Menys amable, per així, per destapar-lo, per fer. Sí, tampoc sí. T'he vist molt expert en destapar-lo.
A qui li dius, el Pep o el Xavi?
El
Xavi?
No, és Xavi, que...
Què ha passat aquí?
Jo, si... D'on és aquest calçot?
D'on és?
Aquest és d'aquí del Prat. És d'aquí del Prat.
És que jo, si no és de baix, no tinc pràctica.
La setmana que ve, el dissabte els tinc de...
T'arriben, doncs, no? Sí, de l'AGP, no?
Sí, sí que us diré que tampoc reivindico una calçota urbana, però sí reivindico calçots
moure'ls com a gastronomia en general, no?
Sí, sí.
Croquetes
sí.
De calçots.
Exacte,
no?
Croquetes sí, de calçots,
sí.
De tot.
Perfecte.
O sigui, calçots sí. En tempura, si vols, calçots... tinc jo la cama tatuada amb calçots, és a dir...
Ho vius tu, ets senyor sí. Calçot.
De fet, a la Deo Sants, d'aquí de Restauració, que som una associació d'aquí del barri de Sants, fem les jornades de la carxofa i el calçot, i farem tot el mes sencer de punyetes per aquí, pel barri de Sants, a part de la federació que fem festa major i etcètera, etcètera.
Carles, banda sonora ja saps que has de posar, de
sí,
música, no?
Sí, evidentment.
Sense pressió, sí. Sense pressió.
M'has de portar un disc i signar-me'l, per això, vale. Sense pressió.
Hòstia, no ens han avisat que si no el portàvem avui. De fet, això, podeu trobar el CD i el vinil que sortirà... Bueno, està en fabricació...
També.
Sí.
Fabricació pròpia, mira.
Sí, a tot el portem, però si la gent el vol, el tindrà a la nostra web.
Fantàstic.
Disponible. Del vinil no hi ha moltes unitats, així que...
Hòstia, això del vinil ja no ho fan, eh?
No,
molt bé.
Ara ha tornat, Carles, que he vist, no?
Que bé. Molt bé, molt bé, enhorabona.
Carles, moltes gràcies, de debò. Gràcies per acollir-nos avui.
També, sí, sí.
I ara acabarem a rematar una miqueta, encara
sí.
Que estigui una mica freds, no, nois? Tot això,
clar,
res,
clar.
O sigui, mans... Ha anat bé l'entrevista perquè són mans negres, no?
Sí,
tenim
sí.
Les mans negres.
Sí, sí. Tens el guió brut, eh?
Però brut de dalt a baix. Pep Velasco i Xavier Cartanyà, Figaflowers, gràcies. I, nois, tant de bo les calçotades, això, que no s'acabin mai.
Exacte. Que no s'acabin.
Vinga, que vagi molt
sempre
bé, gràcies.
Sempre tornen.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 4:45 de la tarda. Al Fabricació Pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i sobretot per això tenim doncs, un dilluns més un analista, un expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, perquè ens situï i ens desgrani els grans temes del moment i ens confirmi també si també doncs, ha fet una petita gran calçotada aquest migdia. Manuel Manonelles.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Ben tornat, anava a dir.
Això ara m'has enxampat. 15...
Ara t'he enxampat.
No, no, jo només he menjat una truita de calçots de primer plat avui. Petita.
Oh, mira.
Un trosset petit.
Bo.
Estava molt bona, bo. Això s'ha de reconèixer, però...
Temps de calçots. Marta Jarque, bona tarda.
Bona tarda. Jo li volia preguntar al professor Manonelles que com la Xina té la diplomàcia del panda, aquí a Catalunya, a nivell d'exteriors, podríem tenir la diplomàcia del calçot. No sé si això s'ha valorat a nivell intern.
Es podria valorar, però normalment la diplomàcia ha de ser una cosa que a priori t'hagi de sortir bé, no? I tal com es menja els calçots, diguem-ne, les primeres experiències serien una miqueta pastifoses, segur que les corbates es tacarien...
Mans negres.
I ves que algun ambaixador es quedés allà nuegat amb un tros de calçot.
No és polit.
No és molt polit.
No és veritat, és el que ens ha passat amb els figaflaues, fa uns instants. Vull dir, va quedar tot el guió negre, perquè ens van dir això, que una calçotada sense guants. S'ha de fer sense guants. Manuel, avui ens portes molta teca. T'avances ja al bona teca del...
Efectivament.
Del Pagos. No et farem parlar més de calçots ni de teca.
A mi m'encanten els calçots, que consti.
Que consti. Fem aquesta primera parada obligatòria avui aquí al Mapamundi amb el professor Manonelles. Fem parada al Pròxim Orient en aquesta guerra sagnant entre Israel i Hamas amb un anunci d'última hora del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha assegurat que Espanya seguirà recolzant l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins i també mobilitzarà una partida de 3,5 milions d'euros pel seu manteniment. Clar, abans d'entrar en aquesta matèria, Manuel, com creus que està responent, sobretot pel que fa a Espanya, no?, a aquest conflicte? S'estan fent bé les coses?
Jo crec que, bàsicament, el govern espanyol el que fa és el que fa el que pot. Tampoc és que el marge de maniobra d'un país com amb el pes que té l'estat espanyol doncs, a nivell internacional i regional és relatiu. També és cert que ho està fent amb la voluntat de marcar un cert perfil propi, bastant habitual dins de lo que és la praxis de l'acció exterior de l'estat espanyol, a través del tema de l'UNRWA, posicionant-se, diguem-ne, en una posició més intermig entre Israel i el que seria el món àrab i el que seria els palestins que d'altres països europeus. No? Això es veu molt clar en el cas de l'UNRWA, on alguna de les grans potències, tant a nivell internacional, doncs, el que hem fet ha sigut congelar el seu suport perquè sembla ser, segons diu Israel, que s'ha identificat que 12 treballadors o 10 d'UNRWA doncs, havien participat directe o indirectament als atacs del 7 d'octubre, però clar, també hem de tenir en compte que UNRWA hi treballen 30,000 persones. No és una petita missió de Nacions Unides, és bàsicament l'estructura que aguanta l'educació, gran part de la sanitat i de l'alimentació doncs, als territoris ocupats. No?
Recordem que UNRWA, Manuel, pels oients que no estiguin al cas, és aquesta agència de la ONU, de Nacions Unides, que treballa amb els refugiats i refugiades de Palestina per un futur digne. Més que res perquè ens ubiquem.
Sí, bàsicament. És a dir, a partir del moment doncs, que hi ha els territoris ocupats, ocupats, i especialment en la part de Gaza, que és una zona difícil de viure perquè està completament tancada i és difícil accedir-hi, és difícil que hi accedeixi, és difícil que hi hagi un desenvolupament econòmic propi, doncs, doncs era una espècie de pacte que hi havia entre que doncs, Israel ho tenia allò tot tancat i la comunitat internacional doncs, hi abocava molts milions i així doncs, abastia amb alguns serveis bàsics doncs, per assegurar els mínims d'aquesta població. No? I quan estem sentint tots aquests dies que si s'ha bombardejat escoles de Nacions Unides, si s'ha bombardejat dispensaris de Nacions Unides, és que a dins de Gaza casa, doncs, gran part del sistema escolar era un sistema escolar que venia doncs, organitzat a través d'aquesta agència de Nacions Unides, en la que hi havia que treballen més de 30.000 persones i no és el típic, diguem-ne, alt diplomàtic de Nacions Unides que estem acostumats. Estem parlant doncs, de professors, estem parlant de paletes electricistes que arreglen les escoles, de camioners que transporten alimentació, que transporten materials, per tant, són molta gent que treballen per l'agència. Això genera uns ingressos a la zona que fa que una gran part de la població de Gaza doncs, visquin directament d'això, sigui a través dels sous o a través dels serveis que presta. No? I sembla ser que, segons Israel, entre 10 i 12 persones d'aquests 30.000 haurien participat directe o indirectament en els atacs del 7 d'octubre, quelcom que és greu, però que també s'ha de redimensionar. I en base a això, algunes de les grans potències han dit congelem l'ajuda a UNRWA, no? I en canvi, l'estat espanyol, que sempre està marcant aquest posicionament, va ser dels primers que va parlar del reconeixement de Palestina com a estat, però fa dos dies ho feia Cameron, vull dir que tampoc... I estem parlant del Regne Unit, que és un dels tradicionals aliats d'Israel, no? També Estats Units, Espanya, o l'estat espanyol, ha decidit no participar en la missió militar al Mar Roig, que en aquests moments només hi participen Estats Units i el Regne Unit. Per tant, sí que es pot dir que un cert perfil propi l'està intentant de marcar dins de la capacitat que té un estat de la mida com és l'espanyol.
No deixem de banda el conflicte a Israel-Hamas, perquè justament els volies parlar de més canvis de posicionament pel que fa, sobretot, interessantíssim el d'Estats Units i també el del Regne Unit.
Sí, jo crec que, si ho mires amb una certa perspectiva, segurament són dues declaracions, la de Biden i la de Cameron, que recordem que Cameron ara no és el primer ministre, sinó que és el ministre d'Exteriors, que fa poc que li van posar, segurament, el primer ministre Sunak, com que tenia por que el Cameron li fes el llit.
Va dir, el col·loco a exterior.
Millor tenir-la una mica a casa.
O poso d'exteriors, i s'ha notat, perquè hi ha un canvi molt substancial amb la imatge del Regne Unit de l'exteriors, i a més, avui arriba Biden per cinquena vegada a la zona, no? Per tant, segurament preparant aquesta visita de Biden, de Blinken, perdó, del secretari d'Estat, el que seria l'equivalent al ministre d'Exteriors d'Estats Units, doncs Biden fa uns dies va signar aquesta ordre executiva doncs, per poder posar sancions doncs, a aquells que fomenten la violència a Cisjordània, que recordem és la part, diguem-ne, no és Gaza, sinó que és la part oriental, on en aquestes últimes setmanes i mesos doncs, hi ha molts colons doncs, que estan actuant de manera molt agressiva contra la població majoritàriament palestina, que això es considera que està encara inflamant més la situació. I Biden, jo crec que en el fons el que ha volgut és llançar un missatge a Netanyahu dient que ells estan disposats a prendre decisions relativament dràstiques per intentar redirigir l'actitud doncs, de l'actual govern. No? És un cert mancatge que fa Biden abans de que Blinken aterri a la zona intentant doncs, activar un nou alto al foc per un acord entre Hamas i Israel doncs, d'alliberament d'hostatges. I que, com deia, va acompanyat d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors del Regne Unit, Cameron, que els feia des del Líban, però tampoc podem obviar un altre element de l'actitud de Biden, no? I és que ja està en campanya, aquesta llarga campanya d'aquí, el primer dimarts de novembre.
En podrem parlar al final o no, si ens dona temps?
Evidentment, i a més amb unes derivades...
musicals?
Shake it, no sé com va això.
Shake it off.
Shake it off. Però a Biden li va molt malament la situació actual, perquè, per una banda, doncs, els votants demòcrates tradicionalment havien tingut el vot jueu, però, per altra banda, cada vegada més també hi ha vot d'arrel, diguem-ne, d'origen àrab, doncs, que doncs, se sent molt incòmode amb la situació que s'està donant. Amb diversos actes de campanya hi ha hagut protestes contra Biden al respecte, etc etc etc. I, per tant, doncs, Biden, de cara a Israel, però de cara també als seus possibles votants, doncs ha d'actuar al respecte. No? I deia que era interessant la posició del Regne Unit, de Cameron, perquè en aquest cas fins i tot marca un cert camí. cap on podien anar les coses, no? Ell indica, doncs, la possibilitat d'un reconeixement de l'estat de Palestina, que això, jo dic, el Regne Unit ja és molt, que aquest reconeixement es donés abans de que hi hagués un acord definitiu entre Palestina i Israel, i no estem parlant només de la fi del conflicte actual, sinó de totes les relacions. Per tant, és un avís a Israel, és a dir, nosaltres estem disposats, i és un avís claríssim. La solució només passa pel futur dels dos estats. Si no hi ha futur de dos estats, el Regne Unit no pot jugar amb aquest joc, que és el mateix que he dit. Estats Units, quan Netanyahu està intentant fent tot el possible perquè això no es pugui donar, no? I, a més, dins d'aquest prisma que ell marca, també diu, evidentment, això no podrà passar fins que Hamas estigui fora del joc. És a dir, s'entra dins de la dinàmica de plantejaments que ja s'han fet en moltes ocasions, en els quals una part de la sortida de la situació actual implica, doncs, la sortida a partir de l'alto el foc, doncs, dels líders que quedin de Hamas del territori de Gaza i exiliats en un tercer o quart país sota un cert control, doncs perquè s'entén que Hamas no pot jugar aquest joc. No hi ha més, que això és molt britànic i és molt de sofisticació britànica, i que això, doncs, es nota que és Cameron, perquè el secretari del Foreign Office anterior, aquest tipus, ho fa des del Líban. I dius, bueno, des del Líban. Sí, però ho fa des del Líban, quan on ell ha anat a donar suport a una missió que està fent el Regne Unit per reforçar les capacitats de l'exèrcit libanès. I on diu, què té a veure tot això? Doncs té a veure
té a veure molt.
És reforçar l'exèrcit libanès en capacitat de controlar la frontera. Sí. Això vol dir, si tu reforces l'exèrcit libanès, dilueixes la força de Hezbollah. Hezbollah és un dels grans actius d'Iran a la zona, i per tant tu estàs dient Hamas ha de sortir de Gaza, per tant Iran ha de sortir de Gaza, Iran ha de reduir la seva influència a la seva regió, i també és en clau iraní que s'ha d'entendre tota la situació actual al Iemen, no? Però per tant és interessant això, no? Estats Units, Regne Unit, els dos grans aliats, marquen a Netanyahu i ho fan en el moment de l'arribada de Blinken, o un o dos dies abans de Blinken. Tots dos clarifiquen la qüestió dels dos estats, i hi ha un tercer punt, diguem-ne, ja, salt mortal, diguem-ne, que sempre deixant clar que si algú s'obre aquí, es diu Iran.
Fem una cosa, perquè ens queden, ara passen 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, estem compartint aquest mapa mundi que fem els dilluns avui amb el professor Manuel Manonelles, i dèiem que no volem deixar de parlar dels Estats Units, perquè ho hem parlat ja bastant en el programa, però trobo que és interessant, i sobretot escoltar la teva valoració, Manuel, pel que fa en aquestes eleccions, no? Tu comentes que a Brussel·les hi ha inquietud pel que fa a la possibilitat que Donald Trump torni a presidir el país.
De fet, hi ha inquietud a tot el món.
Bueno, hi ha inquietud a Brussel·les. Però especialment ara a Brussel·les.
Recentment també Tòquio ha mostrat la seva inquietud. No cal que us digui l'empretadet que tenen el cul a Taiwan, també, davant d'aquesta situació, sí, no? Però en el cas de Brussel·les és molt significatiu, doncs, perquè una possible victòria de Trump, que cada vegada es va evidenciant
com
que pot ser
una
cosa cap aquí, doncs podia implicar el simple fet que Trump acabés consolidant allò que havia començat en el seu mandat, que és una certa sortida o replegament d'Europa. No se sap si sortint completament de l'OTAN o agafant un paper residual a l'OTAN, no? Això què voldria dir? Voldria dir que coses que, per exemple, a mi fa 10 anys no m'haguessin preocupat tant, com el famós tema de l'escut nuclear, és a dir, com Europa es protegeix d'un possible atac nuclear, i que fa 10 anys era una cosa que ja donàvem una miqueta per descomptat. Una cosa podria ser un atemptat terrorista que algú hagués aconseguit una petita bomba nuclear, no? Però l'opció de que l'altra superpotència nuclear, entenguis Rússia, pogués atacar Europa era un tema que no estava damunt de la taula, doncs actualment és un tema que preocupa molt més, no? I clar, en aquests moments el que seria l'escut nuclear, per d'una manera, és a dir, no és que existeixi, però el mecanisme que fa semblar o que hi hagi aquest tipus d'equilibri es basa en el sistema americà. Són els americans, les tropes americanes i el sistema nuclear americà el que protegeix Europa Occidental i tots els països que formen part de l'OTAN, no? Si Estats Units es replega, el que és la Unió Europea, amb què es queda? És que en França. I el que se'n diu la força de frappe, que és a dir, la força nuclear francesa, és una cosa que, a veure, es pot mirar amb lupa si la compares amb tot el continent, no? Per tant, Europa està preparada per un escenari en el que Estats Units l'abandona, entre moltes cometes, i ella s'ha de fer gran sola en un context geopolític on tens a Putin atacant com està atacant i on Putin no està perdent en aquests moments? I més quan el Regne Unit ja no hi és. perquè una de les derivades de la sortida del Regne Unit, que els especialistes en seguretat sempre plantejaven, era la debilitat en la que quedava la Unió Europea, quedant-se només a França com l'únic país amb un exèrcit significativament potent i amb una certa capacitat nuclear.
Fem una cosa, perquè volíem parlar de Taylor Swift, perquè ja ha tret el cap en aquest mapa mundi, i també no ho deixem de banda, Harke, avui volíem parlar també de cables submarins.
Sí, que és un tema que al Manuel sembla que li agrada molt.
És un tema que m'agrada molt, però simplement avui l'apuntava perquè avui ha sortit la notícia de que com que precisament amb tot el tema dels Houthis que estan atacant els vaixells del Mar Roig i l'atac que ha fet el Regne Unit i que ha fet Estats Units contra els Houthis, doncs hi havia l'amenaça de que ells es venjarien amb la possibilitat de danyar els cables submarins. I hem de tenir en compte que els cables submarins són per on passa entre el 95 i el 98% de totes les nostres dades.
Imagina't.
És a dir, tot el que passa pels nostres mòbils, per les nostres televisions, per els nostres ordinadors, el 98%...
Per allà, eh?
I és.
Mare meva.
Una versió suau, perquè crec que és una miqueta més, però per allò ser científicament acurat, ningú pugui dir, no, t'has equivocat de mig. El 98% de totes les dades mundials passen a través de cables submarins. No? Ara fa un any o dos, doncs, per fi Barcelona va tenir el seu primer port de cables submarins, això ens ha situat en una posició de reforç, que avui sortia amb altres aspectes, però, esclar, un dels principals hubs dels cables submarins és el Mar Roig. O sigui, dels cables submarins que connecten Europa i tot el que és l'Atlàntic amb Àsia, sobretot el que és l'Índia i cap a la Xina, tots passen per aquell foradet, pel canal de Suez, i passen per allà, no? Per tant, són noves derivades, perquè hi ha un mite, no?, de que tot està al núvol.
No tot està al núvol.
On són els núvols?
Al terra.
Els núvols estan, els data centers que han per tot arreu, i es conec que precisament són un dels principals consumidors d'energia del món.
Sí, els núvols.
Els centres de dades que gestionen els famosos núvols. No, és que està tot al núvol. Sí,
no,
núvol.
Clar.
I tot es transita a través dels cables submarins.
Però explica'ns què ha passat, perquè hi ha hagut un possible sabotatge, o què ha passat, direm,
no,
la notícia que deia.
Era la por, és a dir, és aquelles coses que a vegades no s'han de fer. Perquè a vegades dones pistes. Llavors algú ha dit, atenció!
Això no ho feu!
Què és pitjor? Què és pitjor? Què és pitjor?
Patapam.
Que parin uns quants vaixells que passen per allà, comerç, o és pitjor que vagin pels cables?
Clar.
No? I aquest és un tema que és recurrent, eh? És a dir, des de la invasió d'Ucraïna que han passat coses rares amb cables submarins pel Bàltic, fins i tot han passat coses rares per la costa d'aquí, fins i tot hi va haver un cas on l'armada espanyola es va haver de mobilitzar perquè hi havia uns barcos pesquers russos perduts per allà a Gibraltar, precisament per allà on passen els cables.
Amb unes tisores.
Amb unes tisores, o el que pugui ser.
El cable.
I, per tant, és interessant de ser conscients, perquè, és clar, un cable submarí, com que per definició no es veu, ningú li té la rellevància que té avui en dia, no? I en el pes, les transaccions bancàries a través de què es fan, d'unes dades que passen per aquests cables submarins, no? Per tant,
no sóc conscient.
És una
no?
de les grans infraestructures que...
Però veus, Manuel, aquesta és una d'aquelles informacions que millor que no ens l'haguessis explicat, perquè ara tenim una altra angoixa, un altre neguit.
Ja
no només patim pel núvol, sinó que també ara pel cable aquest submarí.
Però bueno, tot ho arreglarà la Taylor.
Sí?
Va, posa la Taylor, Paula, per favor.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Ja ho esteu escoltant, aquest era el moment en què Taylor Swift guanyava per quart any consecutiu els Grammy a millor disc de l'any, superant a grans llegendes de la música com ara el mateix Frank Sinatra. Aquesta cara, Manuel, és pregunta gairebé obligatòria. A tu t'agrada Taylor? Ets Swiftie? Et consideres...
Mira, jo fins fa mig any no sabia qui era la Taylor Swift, saps? Jo sabia que hi havia un Jonathan Swift...
Tu estàs centrat amb els cables submarins.
El Jonathan Swift.
Sí. Jonathan Swift.
Que a principis del segle XVIII va escriure El viatge de Gulliver.
Sí.
I que més feia pamflets pels Tories, que ens van anar bastant malament a la Guerra Successió. També sabia el sistema Swift, que és aquest per els pagaments bancaris, que quan el desconnectava amb Rússia, l'economia russa havia de caure a trossos, i encara riuen, diguem-ne. Però després vaig anar sentint, no? I curiosament ara resulta que és un dels problemes de tenir una campanya electoral tan llarga.
Tan llarga, és que és això.
I jo crec que busquen temes allà on no n'hi ha, no?
Totalment d'acord.
I ara el gran tema d'aquests dies als Estats Units és si Taylor Swift
es
posicionarà o no es posicionarà a favor de Biden o no a favor de Biden, i els republicans més ultres ja l'estan atacant preventivament, no fos cas que...
Clar, perquè la qüestió és, perquè això ho explicàvem fa unes setmanes de Harkin en el programa, que dèiem que la dreta mediàtica no? Fa unes setmanes, quan encara Taylor Swift no s'havia posicionat, que en principi, no?, era
una icona... No, anteriorment ho havia fet, eh?
Ho havia fet, i de fet, tu ho sabràs millor, no sé si va ser una senadora republicana que Taylor Swift directament li va... Bueno, va tenir unes paraules contra aquesta senadora, no? La senadora no s'ho va prendre gaire bé. Per tant, ja podíem deduir com aquest, Taylor Swift com una icona, no?, progressista pel que fa als Estats Units, però què ha passat? Doncs que aquestes últimes setmanes, al veure que la Taylor Swift no es pronunciava, no?, la dreta mediàtica dels Estats Units, doncs ha intentat potenciar la figura de la cantant de Tennessee, justament perquè no fes el que molt probablement farà d'aquí res, no?
També et diré que és una mica allò de qui no té feina el gat pentina en aquests moments, eh? I a més, prèviament ja s'havia posicionat, ho va fer el Vin a favor de Biden, i abans amb un senador de Tennessee que no va guanyar, tampoc vull dir que toqui la Taylor Swift.
No vol
dir que...
Ni que
vol dir. Ara, també és cert que, segons he vist avui, ella té com 280 milions de seguidors a Instagram, i el que preocupa més a l'estratega republicà, que és conscient que aquestes eleccions poden anar del canto d'un duro, com les que van anar a Florida en el seu moment, però molt del canto d'un duro, és que han fet tot d'estudis sobre els fans. I resulta que no necessàriament el fan de la Taylor Swift és exclusivament demòcrata. Es veu que és un 50-50%, que també hi ha molt republicà, i que també hi ha molt home republicà, no només dona republicana. I fa molta por, o sembla si els hi feia molta por, doncs que si hi ha un posicionament molt contundent de Taylor Swift, suposo que més endavant, per això ara, per això ataquen ara, per desfer el bluff o per treure la incògnita ara, perquè el que els hi feia por és que a finals de campanya, quan estigui la cosa, doncs això generi. Sembla ser que ella va fer una crida o el que fos, perquè no sé si ho va fer per Twitter o va fer per Instagram, perquè Twitter ja no és cool, no sé si ho sabeu, això. Doncs, ex ja no és cool, que la gent... Sí, es diu ex, no?
Ex. Sí, ja no es diu Twitter. Sí, X. X. Pensava que digués X de la Taylor, perquè, clar,
No. I ella va fer una crida a registrar-se.
Manuel, és que, clar, la parella de Taylor Swift, ara se li suma... Ferran, tu això estàs més al dia, jugarà al Super Bowl,
el Ferran,
no? Sí, perquè és un jugador de rugby consolidat, no?, molt consolidat, i que té punts que arribi a la final, no? Futbol americà, perdoneu, futbol americà. Per tant...
Travis Kells, és aquest?
Kells, sí, a més hi havia tot un drama que mig Estats Units patia si podia fer un concert a Tòquio i després anar a veure el seu nòvio, però això no és el meu negociat. És que jo m'he informat abans de venir avui. No,
professional.
Preparadíssim.
El que deia, ja no sé què és el que deia, sí, que ella va fer un anunci, i va fer un anunci proposant, dient, animant els joves a que registressin, perquè Estats Units és un país que tu t'has de registrar per votar. I quan tu passes de tenir l'edat per votar, si no et registres a temps no pots votar. I només fent una crida un dia, de cop i volta es van registrar 35.000 més persones, no? Per tant, un cert... molt poc temps, per tant, un cert impacte sí que el té.
Sí que el té, i sobretot en els joves.
I
no?
això, i que és el vot més incert, en aquests moments el primer vot, doncs jo crec que els republicans han atacat ara amb una estratègia de dir, desfem l'efecte que això pugui tenir, o si té un efecte que el tingui ara... o que quedi contaminat, creem aquí tota una cortina de fum, i ens estalviem que a última hora aparegui la Taylor Swift i senyali Biden, no allò com el de Miquel Àngel, i llavors Biden... doncs sigui elegit gràcies als poders taumatúrgics de la Taylor.
Clar, aquí no estem... No ho sé jo, si estem tan acostumats o no de que com el món de la cultura tingui aquest pes, no? Tan, no sé com dir-ho, no sé com descriuries.
Determinant.
Jo et diria el món de l'entreteniment, no?
En general, et refereixes.
Sí, però si té el món de la cultura, sí, però jo crec... O sigui, és que aquí demà de fans. Perquè l'altra cosa és que després el Trump va allà fent el xulo allò que fa ell, i jo tinc més... Jo sóc més conegut que la Taylor Swift, saps? Encara va
amb
aquella actitud que no provoqui. No
l'escalfi.
En qualsevol cas veurem, i també és cert doncs, que jo crec, per una banda, forma part d'una estratègia clarament delimitada, i per l'altra també demostra el nerviosisme del saber que això serà una cosa que estarà molt freca.
Renyida.
Exacte.
Ai, Manuel Manonelles, no tenim temps per més.
A la propera, i encantat, com sempre.
Vinga, moltíssimes gràcies, Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna. Res, fem una petita aturada. La Sandra Gómez ens posa el dia amb els titulars i tornem.